L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 17 de febrer, destacarem... L'hipermercat Carrefour d'Amposta obrirà al públic el proper 25 de febrer. Unió de Pagesos demana a l'agroindústria de l'oli d'oliva que no cedeixi a les pressions de la gran distribució i aposti per assegurar la qualitat del producte que comercialitza. El govern vol tenir enllestit el nou pla territorial de les Terres de l'Ebre en un any. Esquerra Republicana de Catalunya exigirà per escrit la posició del govern sobre el magatzem nuclear. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'hipermercat Carrefour d'Amposta obrirà al públic el proper 25 de febrer. Serà la zona comercial més gran de les Terres de l'Ebre. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sembla que ja hi ha data definitiva. Efectivament, Tomàs, el centre comercial Carrefour obrirà al públic el proper dia 25 de febrer, tot i que el dia abans, dijous dia 24, tindrà lloc la inauguració oficial d'aquest equipament comercial en la presència de directius de la multinacional francesa i càrrecs polítics de la ciutat i del territori. Cal destacar que entre els convidats sembla que estarà el president de Carrefour Espanya i qui fou exministre d'Economia, Rafael Arias Salgado. Però la bona notícia és que, segons l'alcalde Manel Ferrer, per a l'obertura ja funcionarà amb normalitat el subministrament elèctric d'aquest complex comercial. De fet, avui mateix ja han començat les obres que ha de realitzar FECSA Endesa per tal de fer la connexió definitiva. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, avui ja pareix que es produirà la descàrrega de l'empresa administradora d'electricitat, FECSA, i això comportarà que definitivament tot el centre comercial tingui ja el subministre elèctric garantit, i això també comportarà que les galeries comercials tinguin que ja deixar d'utilitzar els grups d'electrogen. Per tant, això, si en algun moment hagués pogut comportar algunes molèsties vins, això desapareixerà, però el més important és que ja quedarà plenament garantit tot el subministre elèctric en aquella gran zona comercial, formada per una banda per les galeries comercials i per la posta en marxa ja imminent, la setmana vinent, del dia 24, de la inauguració de Carrefour en aquell indret. Per tant, ja definitivament quedaran resolts els problemes de subministre elèctric en aquell centre comercial.
Cal recordar que el nou Carrefour d'Amposta disposa d'una superfície d'uns 5.000 metres quadrats i esdevindrà el principal pol d'atracció del centre Futuro Ciudad Amposta, que va obrir el desembre passat i serà la superfície comercial més important de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
Unió de Pagesos demana a l'agroindústria de l'oli d'oliva que no cedeixi a les pressions de la gran distribució i aposti per assegurar la qualitat del producte que comercialitza. El sindicat s'oposa a que es paralitzin els controls organolèptics en l'oli d'oliva perquè són els únics que asseguren al consumidor la qualitat del producte indicada a l'etiqueta. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Així és, Tomàs, en un comunicat, Unió de Pagesos lamenta que les associacions que representen l'agroindústria de l'oli d'oliva hagin demanat al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí aturar les anàlisis organolèptiques en els olis d'oliva i que hagin posat en dubte el sistema de qualificació de la qualitat dels olis d'oliva establert l'any 91 pel reglament de la comissió de l'11 de juliol del 91 relatiu a les característiques dels olis d'oliva i dels olis de pinyolada d'oliva i sobre els seus mètodes d'anàlisi. En aquest sentit, el sindicat demana a l'agroindústria, als envasadors i als molins d'oli que no cedeixin a les pressions de la gran distribució perquè perpetuarà la crisi de preus actual, que sigui valenta i que es posi al costat del sector productor. Unió de Pagesos recorda que ja fa temps que insisteix en que per poder otorgar valor afegit llegit els productes catalans, només es pot apostar per la qualitat i que Catalunya, amb la seva gran diversitat de territoris i tipologies d'olivera, difícilment podrà ser competitiva a l'hora de disminuir els costos de producció o incrementar la productivitat de les seves plantacions. A Catalunya hi ha una superfície de plantacions d'olivera en zones de baix rendiment o en terrasses i pendents, i on la mecanització o la intensificació de les plantacions no és possible, motiu pel qual mai no podrà ser competitiva en qualitat d'oli produït respecte a d'altres zones productores, però sí que pot ser-ho en qualitat i diferenciació. De les 120.000 hectàrees d'olivera que hi ha a Catalunya, més de 85.000 es troben en zones de baix rendiment. El sindicat recorda que després de tres campanyes seguides amb una important crisi de preus, promoguda per l'estratègia de la gran distribució d'utilitzar l'oli d'oliva verge i extraverge com un producte de reclam que es ven al consumidor per sota dels costos de producció, el fet que ara l'agroindústria vulgui eliminar la diferenciació de les qualitats dels olis d'oliva i les anàlisis organolèptiques només es pot atribuir a la pressió exercida per la gran distribució sobre la indústria d'aquest producte, pel que fa als baixos preus de compra que imposa. Unió de Pagesos recorda que no és el mateix producte un oli d'oliva verge extra que un oli d'oliva barreja d'oli d'oliva llampant amb oli d'oliva verge, ni pel que fa a la seva qualitat organolèptica, ni pel que fa a les seves propietats antioxidants beneficioses per la salut. Per al sindicat, aquesta alineació de l'agroindústria amb la gran distribució posa en perill tot el sector productor, sobretot per a aquells que no tenen possibilitats de modernització i per a les cooperatives i molins que han apostat per la qualitat i comercialització de la seva producció. També suposa un clar perjudici per al consumidor, ja que proposar unes noves qualificacions per als diferents tipus d'oli després d'haver explicat durant 20 anys les diferències entre les tipologies actuals només confon i crea més indefensió al consumidor i dificulta les ventes dels olis de més qualitat. Unió de Pagesos recorda als consumidors que els únics olis d'oliva que certifiquen i, per tant, garanteixen la seva qualitat són les denominacions d'origen protegides, la producció integrada i la producció ecològica.
El govern s'ha marcat un termini d'un any per enllestir el nou Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. Així ho va assegurar a l'Agència Catalana de Notícies el delegat del govern, Xavier Pallarès, que va deixar clar que es buscarà la manera de revisar i replantejar el plantejament que hi ha vigent actualment amb l'únic objectiu de que estigui consensuat. L'escoltem.
Buscarem la manera de tornar a revisar este pla territorial, bàsicament en un únic objectiu, que sigui consensuat. I el consens és difícil, però el consens l'aconseguirem, bàsicament escoltant a tothom. Per tant, l'IDC hi ha de ser, perquè ho ha de liderar. A part del pla territorial, que en un any l'hem de tindre ja consensuat, tancat, i que podem començar a treballar, l'IDC porta un tema important, com és també el tema de la navegabilitat. Llavors, nosaltres, en uns moments inicials ens vam plantejar la continuïtat o no de l'Institut de Desenvolupament. A hores d'ara diem que ja tindrem un nou director de l'Institut de Desenvolupament, que a totes totes segurament serà el Jordi Borràs.
Pallarès va deixar clar que Convergència i Unió assumirà el compromís de derogació de l'actual pla territorial, bàsicament perquè és un planejament que no va rebre el suport de molts ajuntaments i que posa moltes limitacions al territori. A més, Pallarès va deixar clar que no es pot perdre més temps i el nou planejament ha d'estar consensuat i enllestit en el termini d'un any. L'escoltem.
Clar, si tenim un any més l'actual pla territorial que està en vigència, que és un pla limitatiu, que vol dir que algunes de les expectatives que té la gent del nostre territori, com per exemple fer un restaurant a Horta de Sant Joan perquè toqui una part del peny, lo tenen parat, prendrem mal. Perquè, clar, el que no podem fer és, en una època de crisi com la que estem vivint, que quan resulta que una persona del nostre territori o vinguda de fora del nostre territori vol fer una inversió als nostres pobles de tema de turisme rural, de restauració o una instal·lació hotelera, resulta que el tinguérem un any marejant-lo de papers per amunt, per avall, i després resulta que no se li pot donar l'autorització perquè no compleixen no sé quina història del pla territorial. Bé, Si això ho tenim un any, se mos escaparan oportunitats i jo el que vull és que hi hagi celeritat.
El regidor Moreng i president de Convergència Democràtica de Catalunya a la Ribera d'Ebre, Jordi Borràs, serà l'encarregat de conduir aquest procés de revisió del planejament com a nou director de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, segons va confirmar el delegat. Però a més del pla territorial, Convergència i Unió ha decidit continuar apostant per mantenir l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre perquè també continua tirant endavant el projecte de navegabilitat del riu Ebre. Malgrat la decisió de donar continuïtat a l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Pallarès no va descartar que un cop aquestes dues expectatives es compleixin, es pugui redefinir l'organisme a partir d'una col·laboració molt estreta amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Sergi de los Ríos, presentarà una pregunta per escrit al govern sobre la posició en relació a la possible instal·lació del magatzem nuclear a Ascó. Per a de los Ríos, el conseller Mena no ha definit la posició del govern, tot i la resolució del Parlament aprovada l'11 de març, que rebutja la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya i que insta l'executiu català a evitar-la. El diputat republicà considera que és xocant i inadmissible que el conseller no tingui una opinió formada al voltant d'un tema de país que porta anys de debat públic. A més, va recordar Artur Mas va deixar clara la seva posició aprovant la resolució de l'11 de març de 2010. Segons va explicar en un comunicat, el diputat tarragoní vol conèixer si el govern dels millors d'Artur Mas pensa el mateix i actuarà de la mateixa manera que Artur Mas i Convergència i Unió a l'oposició van demanar al llavors govern català. En aquest sentit, Esquerra va lamentar l'ambivalència i la manca de determinació enfront del ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, i va afirmar que existeix un informe de l'executiu espanyol que recomanava una altra ubicació a partir de la puntuació final. El PSC de Santa Bàrbara critica que l'equip de govern proposi fer-se propaganda utilitzant la revista municipal. Això és el que considera que suposa el portaveu socialista l'edició d'un número especial de Santa Bàrbara Magazine amb la publicació de totes les obres fetes aquesta legislatura al municipi. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
La precampanya electoral per a les properes municipals sembla que també a Santa Bàrbara ja ha començat. Almenys això es pot deduir després de les declaracions del cap de llista i portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament d'aquest municipi, Fernando Llombart, qui, segons deia, al decurs del darrer ple celebrat al municipi, havia retret a l'alcalde, el convergent Jordi Boronat, el que hagi expressat la voluntat de l'equip de govern per publicar una edició especial de la revista municipal Santa Bàrbara Magazine amb el resum de les obres que s'han fet al municipi al decurs d'aquesta legislatura que acaba. Llombart creu que ja s'explicita prou tota la gestió de govern mitjançant la mateixa revista i la emissora municipal al decurs de tot el procés que comporta des de l'inici fins al final, destacava, alhora que rematava exhibant que aquesta iniciativa el sembla clarament electoralista utilitzant uns mitjans públics per a una finalitat partidista. L'escoltem.
L'equip de govern vol treure una recopilació de totes les obres que s'han fet en esta legislatura i traure-ho abans de les eleccions. Cap partit estava d'acord perquè, home, podem admitir-ho o no podem admitir-ho, però per a nosaltres això és clarament electoralista i és tirar pólvora del rei, és a dir, pagant los altres, fer-nos propaganda a nosaltres. Així els ho vaig dir així, i com els ho he dit a la cara, també ho puc dir públicament a la ràdio, ja que no va sortir en el seu moment. Nosaltres entenem que en 32 anys no s'ha fet mai. Entenem que cada obra s'explicita al poble des de que es comença el procés, tant per la ràdio com per la revista local. Llavors enteníem que això era algo propagandístic i que evidentment afavoria només a l'equip de govern.
Llombart també afegia que les alternatives proposades pel seu grup no van ser acceptades. El regidor socialista deia que per fer creïble el contingut d'aquesta edició especial de la revista, cada partit tindria que posar un comentari al peu de foto de l'obra presentada, perquè si no, sembla que només és una obra de l'equip de govern, no de tot l'Ajuntament. L'altra proposta era que la revista arribés a les cases després del 22 de maig. La proposta socialista va ser recolzada pels altres dos grups a l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular, però rebutjada per l'alcalde, segons deia Llombart, amb aquest raonament, perquè es vol fer publicitat de totes les obres fetes per l'Ajuntament al decurs d'aquesta legislatura.
Les famílies dels alumnes de l'Escola de Sant Jaume d'Enveja han decidit manifestar-se el proper diumenge al matí pels carrers de la població per tal de reclamar a la Generalitat que recupere el projecte de l'Institut Escola. La manifestació començarà diumenge a les 11 a l'escola i per dilluns els pares i mares estudien fer una jornada de vaga. El tripartit va decidir que l'Escola de Sant Jaume seria un dels 4 centres educatius de les Terres de l'Ebre que adoptarien la tipologia d'Institut Escola, però el govern de Convergència i Unió ha decidit alentir la creació dels centres públics que ofereixen tota l'educació obligatòria, els anomenats 3-16. Així, a l'Ebre tiraran endavant els instituts d'escola de Móra la Nova i l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, però no els de Sant Jaume i el Perelló. Els alumnes de Sant Jaume han de fer 12 quilòmetres fins a Amposta i, a més, la població escolar està creixent molt, va explicar ahir la presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, Carme Macià. Segons va dir, des de Sant Jaume d'Enveja s'estan posant totes les facilitats per ajudar l'ensenyament a implantar l'Institut Escola, com la possible instal·lació d'aules prefabricades fins que siga possible l'ampliació del centre.
Serveis informatius de Mute.
El projecte de l'Escola Universitària de Ciències Gastronòmiques del Mar arriba a Madrid. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar fa 2 anys que treballa en aquest projecte, que té el suport de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es va reunir ahir a Madrid amb el diputat de Convergència i Unió, Jordi Gené, i amb la portaveu de Pesca de Convergència, Conxita Tarruella, per tal de presentar-los el projecte de l'Escola Universitària de Ciències Gastronòmiques del Mar. Martí, acompanyat de la directora general de Pesca, Mercè Sant Martí, va realitzar aquest nou pas endavant per donar a conèixer aquest projecte formatiu d'alt nivell al Congrés dels Diputats. Un projecte en el qual fa més de 2 anys que s'està treballant des del Consistori Calero. Aquesta iniciativa compta amb el suport de la URB, la UPC i la Generalitat. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
El grau universitari, tot i que se farà des del govern de Catalunya i des de la tutela de la Universitat Rovira i Virgili, aquí a Madrid, l'ANECA, que és l'organisme que dona el vistiplau, un vistiplau en aquest sentit. Per tant, avui el que fem és, d'entrada, després puc entrar en detall, el que fem és presentar el projecte, igual que ho han fet amb moltes altres, diríem, persones i organismes que hi diran alguna cosa i ens ajudaran a tirar endavant aquest projecte, que evidentment doncs veurà la llum ben aviat. Avui ho presentem a Madrid, al Congrés de Diputats, i molt contents de que anéssim fent escalons, l'Ametlla de Mar, el territori, Catalunya, i això de tindre una projecció que va més allà de les nostres fronteres.
Aquesta iniciativa naix amb l'objectiu de donar suport al sector de l'hostaleria, el turisme i la pesca, tots tres molt vinculats a l'Ametlla de Mar, on es concentra la flota de l'encerclament de la Tonyina Roja. A més del suport institucional i de les universitats, l'Ajuntament busca la complicitat del sector de l'hostaleria i ja hi ha figures del món gastronòmic que s'hi han afegit, com ara els xefs Sergi Arola, Ramon Freixa i Paco Roncero. I és que l'Escola Universitària de les Ciències Gastronòmiques del Mar és un projecte innovador que pretén introduir en l'ensenyament reglat superior estudis específics sobre la gastronomia i el mar. Recordem que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, durant la visita a l'Ametlla de Mar per les festes de la Candelera, ja se li va presentar aquest projecte.
Serveis informatius de Mute.
La Ràpita encetarà aquest cap de setmana el calendari gastronòmic de l'any, promocionant la galera i l'ostra rissada. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
El pavelló firal de la Ràpita acollirà aquest dissabte la celebració de la 7a Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, que per primer cop organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. Així, la regidoria de Turisme ha cedit el relleu en l'organització als propis restauradors locals que dissabte tenen previst repartir al voltant de 2.500 racions de plats diversos elaborats amb galeres i ostres com a producte bàsic. Un total de 12 restaurants, la confraria de pescadors Verge del Carme i 11 15 productors agroalimentaris participaran en aquest certamen, l'objectiu del qual ens l'explica la presidenta del col·lectiu de cuina, Imma Bòria.
Vam anar a representar la cuina de la Ràpita al Vendrell, hem anat al Palau Robert de Barcelona, hem anat a Madrid a fer la inauguració de Fitur l'any passat, que va ser quan nosaltres vam començar, a Deltebre, que vam fer la fira de Vergomet, hem anat a Tortosa a fer estat, vull dir que s'ha lluitat molt, perquè és la primera jornada d'algo que fem nosaltres per nosaltres mateixos. Sí que ens han indicat una miqueteta de l'oficina de turisme com ho teníem de fer-ho, però ens han posat nosaltres al frente i ens han posat un bon ball. Esperem que això ens surti bé.
El preu del tiquet de degustació serà de 4 euros, amb consumició inclosa. L'organització ha convidat la taula del Sénia, que promocionarà l'oli de les oliveres mil·lenàries, la confraria de pescadors de Cambrils i l'associació Platigot de Tortosa, per donar continuïtat al programa d'intercanvi de productes amb altres territoris. El certamen obrirà les seves portes a les 12 del migdia per rebre l'allau de visitants que en les diferents diades gastronòmiques que la Ràpita organitza al llarg de l'any omplen el recinte firal. Paral·lelament a la celebració de la Diada Gastronòmica, es portaran a terme altres activitats. La Unió de Comerç Rapitenc organitzarà la Fira Forestocs d'hivern a l'exterior del pavelló firal i l'estació nàutica oferirà descomptes en les seues activitats nàutiques i d'aventura. A més, durant tot el cap de setmana es desenvoluparà la Ràpita, la regata Eurocup 29er, Gran Premi, la Ràpita Delta de l'Ebre. Cal afegir que els plats que es degustaran en la diada de dissabte seran una petita mostra de les receptes que 14 restaurants serviran del 19 de febrer al 6 de març als seus establiments, amb menús especials al preu de 35 euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Joves agricultors i ramaders de Catalunya van organitzar ahir una xerrada informativa a Santa Bàrbara. El president dels joves agricultors i ramaders a Tarragona creu que els robatoris al camp han augmentat. Els robatoris al camp van ser, precisament, el tema de la xerrada. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa.
Ahir per la tarda, el Centre Cultural de Santa Bàrbara va acollir una xerrada organitzada pel Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, una xerrada informativa que, sota el títol Robatoris al Camp, va comptar amb la presència de Joan Biosca, president a la demarcació del sindicat i també de membres del cos de policia de la Generalitat de Catalunya. Biosca deia que el tema dels robatoris al camp és, per desgràcia, un tema candent i d'actualitat. Per això creia oportú organitzar aquesta sèrie de xerrades amb la participació dels Mossos d'Esquadra perquè expliquen als pagesos les actuacions que, en aquest sentit, estan fent al territori i com estan portant a terme el seu treball de vigilància. Al mateix temps, es vol potenciar un espai de debat i col·loqui entre pagesos i cos policial per mirar d'aclarir els dubtes que sovint estan, diu, a les converses de carrer respecte a l'efectivitat d'aquesta vigilància. L'escoltem.
Vam creure que seria una ocasió per poder disposar del cos de Mossos d'Esquadra perquè la gent pugui saber de viva voz lo que estan fent ells, i que moltes vegades a la millor sembla que dir és que no es fan res i una mica expliquen i el més important que hi ha és de que s'entra en un col·loqui i llavors la gent fan preguntes i se diuen les inquietuds, allò que moltes vegades diem pel carrer i quan ens trobem amb els amics és que els Mossos arrepleguen a qui sigui que ha fet un robatori i en sant demà ja el tornes a veure pel carrer. Ells ho expliquen com funciona i, en fi, crec que és una xerrada interessant i és una realitat que tenim, que això, per desgràcia, no para.
El president del JARC a la demarcació afirmava també que el fet de que, a part dels petits robatoris al camp, n'hi hagi d'altres a gran escala de maquinària agrícola pesant, ens pot portar a la conclusió de que hi ha xarxes organitzades de delinqüents i que la freqüència de les seues actuacions ha augmentat.
Sí, a veure, s'incrementen perquè, la forta crisi, i no és l'excusa la crisi, sinó que hi ha unes xarxes en alguns casos molt importants, perquè se fan robatoris a gran escala, se roben tractors, i això no és robar, una motosserra, per dir alguna cosa, no? I per a transportar i manipular i vendre un tractor ha d'haver unes reds una mica ja una mica d'envergadura per a poder fer estos robatoris.
Aquesta xerrada es va dur a terme ahir a Santa Bàrbara, però s'ha portat a terme també a altres municipis del territori. Forma part d'una sèrie de xerrades que organitza el sindicat, totes elles relacionades amb el món agrícola.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb l'objectiu de promoure la gestió sostenible en les cadenes de subministrament, la Fundació Cemex Espanya impulsa el primer Premi Fundació Cemex Cadena Sostenible. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de la primera convocatòria d'aquest Premi Fundació Cemex Cadena Sostenible. Concretament, la Fundació Cemex Espanya, junt amb Unitat Editorial i l'Institut d'Empresa, han convocat la primera edició d'aquest premi, un premi concebut amb l'objectiu de reconèixer en aquelles empreses o institucions que integren la seva operativa diària la millor gestió sostenible en la cadena del seu subministrament. Un premi de la intenció i els objectius del qual en parlava als nostres micròfons Ruth Millán. Ella és la gerent del Departament de Sostenibilitat de Cemex Espanya i responsable també d'aquest primer premi Cemex Cadena Sostenible. L'escoltem.
Pues mira, es una iniciativa que hemos puesto un poco en marcha para reconocer públicamente las organizaciones que están gestionando de forma sostenible a sus proveedores. Es un concepto que a veces resulta un poquito difícil de entender, con lo cual lo voy a explicar un poquito más. La mayoría de las empresas están implantando ya planes de sostenibilidad dentro de la propia organización. Tienen políticas, tienen planes de sostenibilidad con diferentes iniciativas, sin embargo creemos que es muy importante dar un paso más allá y tratar de transmitir esa cultura a los proveedores. Por lo tanto, no solo tenemos que ser capaces de tener un plan de sostenibilidad o una estrategia de sostenibilidad dentro de nuestra organización, sino que transmitir esa cultura a nuestros proveedores de manera que ellos comprendan que estamos trabajando en esos temas y que trabajen en la misma dirección que nosotros. Con lo cual, este premio lo que va a premiar es aquellas organizaciones que estén dando ese pasito más y que estén desarrollando proyectos para estimular a sus proveedores a ser un poco más sostenibles.
Cal dir que en aquesta primera convocatòria de l'edició d'aquest premi hi poden participar totes aquelles entitats i empreses que tinguin domicili social a l'Estat espanyol i que estiguin treballant en projectes destinats a promoure la sostenibilitat entre els seus proveïdors. La convocatòria contempla 4 categories a les quals es poden presentar les candidatures: institucions públiques, filials espanyoles de multinacionals, grans empreses espanyoles i petites i mitjanes empreses. Per optar als premis, els participants hauran d'omplir el qüestionari online que es troba disponible a la pàgina web www.premiocadenasostenible.es i enviar-lo abans de les 2 de la tarda del dia 17 de març de 2011. L'entrega de premis es farà en el transcurs del mes de juny d'enguany mateix.
Comença la celebració del Carnestoltes a Deltebre amb la festa Revival.cat. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
Aquest dissabte 19 de febrer torna l'esperit del Carnestoltes a Deltebre amb la celebració de la festa Revival.cat volum 5, que enguany estarà dedicada als dibuixos animats. El tema del carnaval ha estat escollit per votació popular a través del blog de Carnaval. La festa del Revival.cat Vol 5 es farà aquest dissabte al Centre Cívic i comptarà amb l'actuació dels DJs de Mediterranean Group. Com a novetat, un jurat escollirà les millors disfresses inspirades en els dibuixos per donar-los el premi, tal i com ens explica la regidora de Joventut a Deltebre, Vanessa Ventura.
Recuperem el Carnaval, Revival.cat volum 5. Vam posar a la pàgina web de l'Ajuntament diferents temàtiques per a les que la gent votés i escollies. La temàtica que ha guanyat ha sigut els dibuixos animats. Animem a la gent a que es disfraça de dibuixos animats. Enguany tindrem un jurat per a qui pugui escollir de manera més justa la disfressa guanyadora. Es valorarà l'adequació a la temàtica, l'originalitat de la disfressa, la dificultat amb la confecció, el maquillatge i el disseny i la vistositat artística. Els premis que tenim és el primer premi, un viatge cap de setmana per a 2 persones. El segon premi, un val de 150 euros per a descanviar les botigues del poble. I de tercers premis en tindrem 4, que és un sopar a l'Hotel Rull, un sopar al Delta Hotel, un sopar al Nicanor i un dinar a Can Cris. Animem a tothom que col·labore, ja que és una festa que té molta participació, ens ho passarem tots molt bé i que vinguéssiu tots disfressats de dibuixos animats.
El Carnestoltes a Deltebre continuarà el dissabte 26 de febrer amb la festassa de Carnaval per als més menuts, amb rua, xocolatada, concurs de disfresses i moltes sorpreses més.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Dinou i 20 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obre les seves portes, 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.